avui em toca presentar mi avui, tranquils, que és una excepció. No. Bueno, avui comencem el tercer trimestre del curs i abans de presentar el ponent, tres coses a dir-vos. La primera és que el dia 11 tenim previst fer una sortida al CaixaForum per veure una exposició que es diu Vulnerables i Temudes, poder femení en l'art i les creències. Això és una exposició que es fa conjuntament amb el British Museum. O sigui, CaixaForum té una col·laboració i realment quan veus alguna d'aquestes exposicions són molt, molt, molt importants i molt maques. La segona és que com tothom suposo que haurà rebut el tríptic de l'últim trimestre, ja haureu vist que tenim una sortida prevista, una sortida a Andorra els dies 5, 6, 7. Hem fet uns petits fulls amb els quals expliquem una mica el que seria la ruta dels tres dies. Si algú està interessat, doncs ja sabeu on heu d'anar i preguntar-ho a fora. I la tercera, com sempre, i espero que aquesta vegada ho aconseguim, espero que tanquem els mòbils i que els deixem una mica en silenci. Només una horeta, No patiu que no passarà res. Val? El món seguirà rodant voltes. Bé, doncs ara em toca presentar el ponent d'avui. El ponent d'avui és el doctor Jordi Varela. És doctor en Medicina. El Jordi Varela ha estat gerent d'hospitals aquí a Catalunya, sobretot ha estat gerent de l'Hospital del Mar i gerent de l'Hospital de Sant Pau. El doctor Jordi Varela té una àmplia experiència en gestió, és un consultor sanitari, té una àmplia experiència en docència. Ell va ser el que va crear un blog que es deia Avenços en Gestió Clínica, amb el qual durant els anys que ell ho ha fet, jo sempre esperava que ens diria aquella setmana per poder aprendre una mica més, perquè ell ha treballat molt la gestió clínica i molt els últims avenços de com és la medicina avui. Com pensen els metges, com pensen els sanitaris, cap on té que anar tota la medicina. A més, el doctor Varela escriu, fa novel·les, i el doctor Varela, en el seu moment, va vindre aquí a la biblioteca a presentar i a discutir sobre un llibre que ell va fer, que era aquell primer de maig. Vam tindre aquí a la biblioteca i vam estar parlant amb ell. Ara ha fet un llibre, jo penso, molt interessant, que es diu De vulnerables a poderosos, que és un llibre sobre història i sobretot sobre la part holística de la medicina i les seves relacions. I vindrà aquí al maig a presentar també el llibre. Bé, doncs res més. El doctor Varela avui ens parlarà del valor de la medicina. Jo penso que és molt important i pel que he vist les diapos em sembla que tots sortirem una mica més, coneixerem una mica més com funciona això. Moltes gràcies.
Molt bé. Molt bé. Gràcies, Enric. Gràcies, Teresa, per la invitació. S'ha oblidat de dir una cosa, l'Enric, és que a més som amics. Vam anar a la facultat junts i això sempre uneix molt. I al llarg de la vida ens hem trobat moltes vegades, per sort. Bé, en tot cas, jo volia fer aquesta reflexió que ell ha dit. Jo vull parlar d'aquest valor de la medicina. I per començar, vull explicar que, com que tots, diríem, vaja, veig l'auditori, em veig a mi mateix, tots som grans, m'incloc, però malgrat ser grans, tenim tendència a oblidar-nos de com eren les coses abans. A vegades sí que recordem alguna anècdota, però jo us he de dir que fa només 100 anys, a principi del segle XX, la medicina no tenia res a veure amb la d'ara. Era una pràctica que rarament curava. Els metges fa 100 anys venien de l'alquímia. No sé si us ho havien explicat o ho havien vist, però la pràctica de les sangoneres, d'extreure sang o de fer sangonies, era una pràctica que es feia, perquè no sabien què fer. No hi havia antibiòtics, no hi havia vacunes. La teoria germinal, és a dir, que la majoria de malalties, en aquell moment la majoria, però les malalties infeccioses les provocaven uns gèrmens petits, microscòpics, que no es veien. Això ho havia dit el Pasteur perquè ho havia provat a final del segle XIX, però ningú s'ho creia. Deien, com pot ser que uns microbis, alguna cosa que no veiem, sigui capaç de matar-nos? Els hospitals eren hospicis, coneguts com les cases de la mort. Els cirurgians venien de la barberia. Les unitats psiquiàtriques eren manicomis. Continuo. Aquest era el panorama fa només 100 anys. El segle XX va ser un segle molt curiós, estrany. Durant la primera meitat, els primers 50 anys, hi va haver les guerres més horribles de la història de la humanitat. Incloc la Guerra Civil Espanyola al mig. Bé, aquestes guerres, no va ser només les guerres, però aquestes guerres propiciat amb l'avenç de la Revolució Industrial va fer que apareguessin els antibiòtics, que s'experimentés amb les vacunes, que la teoria germinal es cregués i els quiròfans comencessin a ser escèptics. I tot això va provocar que al final de la Segona Guerra Mundial, en aquest cronograma que us he posat aquí, començo en els anys 60, al final de la Segona Guerra Mundial, els hospitals volguessin treure's, diríem, aquesta mala premsa que tenien. Hi va haver un combat ferotge entre els metges, es deien, en aquell moment era molt famós dir-se la classe mèdica, combatent contra les monges pel poder dels hospitals. Els metges ja tenien penicilina, ja sabien curar, dic penicilina per dir un exemple molt clar, i volien el poder d'aquests centres. I la societat se'n va adonar que això anava en sèrio. I això sí que ho heu viscut d'alguna manera a través nostre o a través dels nostres pares en aquests anys que, de sobte, la sífilis ja es curava. La tuberculosi, la gent deixava de morir massivament. La meningitis, que us he d'explicar, la verola. Tot això va desaparèixer perquè la medicina de sobte curava. I això va ser una cosa que la gent va comprar. Això que li diem l'efectivitat de la medicina, doncs la gent va començar a anar als hospitals creient-hi, amb l'esperança de ser curats. En aquests anys he posat la paraula qualitat. Eren uns anys, els anys 60, que aquí a Espanya, això sí que ho recordareu, es deia el Franco els va dir del desarrollismo. Les guerres havien sigut tan horribles que totes les grans potències i els països, incloc Espanya, també el Franco, van decidir que volien que la gent, sobretot la classe mitjana, oblidés tanta destrucció. I per tant, la indústria es va modernitzar i van posar en marxa cadenes de producció i, per exemple, un objectiu era que tothom tingués un Seat 600. Clar, aquesta idea de la producció massiva va fer un miratge de que l'homologació dels productes era igual a qualitat. És a dir, si jo comprava un Seat 600, home, podia ser, home, hi havia tres colors, no n'hi havia més, però si estaven fets d'una manera artística, això era associat a no qualitat. Per tant, l'homologació va ser una idea molt important. I els metges van començar a entendre que potser sí que havia de fer això. He posat aquesta paraula i aquí, pel que vulgui recuperar el PowerPoint, això a les meves classes ho treballem molt, avui no caldrà, quins són aquests articles que hi ha aquí dalt. Bé, en tot cas, us vull dir que hi havia un personatge que es deia Abedis Donabedian, era un metge armeni que havia nascut a Beirut i que va fer la seva carrera a Boston, i era un home que va veure com anava la indústria, tenia el cap molt ben amoblat, i va pensar, home, potser sí que tenir penicilina és molt important, però i si la infermera no s'ha rentat les mans? O i si la xeringa no estava esterilitzada? És a dir, això que li diem el procés, la manera com punxem la penicilina, a lo millor també té que veure amb els resultats. És a dir, homologar que totes les infermeres de tot el món, quan punxen penicilina, ho facin d'una manera qualitativa i que la puguem controlar, a lo millor això va bé. I això va anar més enllà. I la idea que va posar a la taula és, si ara imaginem que la millor manera de tractar la diabetis és la que sigui, i això ens posem tots d'acord, a lo millor és com els Seat 600. Si jo vaig a un centre de salut o a una consulta d'un metge i miro les històries clíniques i veig, per exemple, si els 100 diabètics que va tractar l'any passat ho va fer de la manera que havíem dit que ho faríem, a lo millor això és qualitat. Aquesta idea d'homologar el procés igual a qualitat és una idea que va tenir molt de predicament i que va donar lloc als anys 70 a diríem que s'introduïssin els algoritmes. Això que ara està tan de moda amb la intel·ligència artificial, és a dir, els protocols. Els protocols van tenir molt d'interès perquè les cases de la mort havien de ser ara un miratge de el bon fer. I, per tant, s'havia de, per exemple, deixar clar com era un rentant de mans quirúrgic. Si a mi m'havien d'operar, a mi m'agradava que, m'hauria agradat que la infermera i el cirurgià es rentessin les mans d'una manera arreglada, ben estipulada, i tothom ho fes igual. Per exemple, la preparació d'una colostomia. Si una colostomia la persona no es prepara bé, tots sabem que la qualitat baixa. Per tant, aquesta època, 60-70, va ser una època que tot el tema d'homologar protocols van posar als hospitals, no? Per exemple, en el nostre entorn va aparèixer la Vall d'Hebron, un hospital nou per sobre de la ciutat que anava molt més enllà de l'ambient mongil del Sant Pau. Era una cosa nova, neta, que pretenia ser la demostració del règim de la nova medicina. Bé, el que va passar, però, va ser que els hospitals no eren indústries. Perquè, en general, tot això que he dit anava força bé i els va modernitzar, però, clar, hi ha molta gent fràgil, hi ha molta gent vulnerable, hi ha molta gent amb malalties complexes que van als hospitals. I això dels 7-600 no acaba de funcionar. És a dir, tot això molt bé, però no del tot. Bé, als anys 80 hi posant la paraula consens. I aquí els Yankees se'n van adonar que la bibliografia de dalt és americana, que això d'homologar tant tenia límits, perquè tota aquesta complexitat es van preguntar. I si preguntem als experts com ho farien? Perquè, per exemple, quan jo vaig començar el MIR, a mi em van posar a la butxaca de la bata un llibre així de gruixut que deia Manual d'urgències de l'Hospital de Bellvitge. No? I em deien, si fas això seràs bon metge, i si no, no. Clar, ara la idea dels anys 80 del consens era, home, i si preguntem com ho faries? Per tant, ja va començar una època a la qual l'opinió dels experts potser sí que era important. I per tant, la medicina va començar a ser menys industrial i una miqueta més professionalitzada a aquest nivell. Bé, als anys 90 he posat la paraula evidència. Clar, ja porto 3 dècades, eh? Estic a la quarta, als anys 80, diríem a partir de la guerra. Clar, aquí el que es van adonar és que els metges i els professionals estaven tan obcecats amb el tema aquest de la industrialització i l'homologació que no havien pensat prou en els resultats del que feien. Bé, aquesta idea la va plantejar una sèrie d'epidemiòlegs canadencs que un dia, justament el 4 de novembre de 1992, ho dic perquè aquest dia és el dia de naixement de la medicina basada en l'evidència i tots els que ens hi dediquem la tenim molt clara, aquest grup van fer una declaració i van dir els epidemiòlegs, que ara ja tots sabem que és un epidemiòleg, no? Abans no ho sabíem però ara ho sabem, aquests que estudien les malalties des d'un punt de vista social, no individual, van dir, estem farts d'estudiar les variacions dels resultats, el metge tal té bons resultats i el metge qual té mals resultats, nosaltres els estudiem i només ens ho expliquem entre els que no fem clínica. I els que fan clínica, posem per cas els cardiòlegs, els oncòlegs o els metges de família, quan es reuneixen parlen de les seves coses, però no de l'impacte del que fan. I, per tant, la medicina basada en l'evidència va venir amb l'afany de que els metges, diríem, només practiquessin la medicina que havia demostrat resultats. Per exemple, ja no el manual de butxaca que a mi em havien posat a la bata, sinó realment a mi em deien, home, davant d'aquesta persona que està patint urgències amb un còlic nefrític, hi ha una evidència que diu que és millor que facis això i no facis allò. Per tant, aquesta era la idea que havia vingut. I al segle XXI es va estrenar amb això que he posat aquí, la paraula seguretat. La paraula seguretat neix d'un estudi que el teniu aquí dalt, aquest que diu "To err is human", és a dir, errar és humà. És un estudi molt interessant que va fer un grup acadèmic americà i van estudiar, perquè ara ja en els anys, principi del segle XXI, la medicina ja era molt, molt efectiva. L'oncologia ja estava millorant molt els seus resultats. Els infarts de miocardi ja es tractaven d'una manera molt eficient. Per tant, la medicina ja treia el cap, no? I ara aquest estudi es va preguntar, i la pupa què fem? Perquè clar, com que som tan agosarats, potser fem mal. Hi ha un mal que ja el sabem que el fem. Per exemple, si a una persona li donem quimioteràpia, és bastant probable que es quedi calva. És un mal que l'acceptem, però hi ha mals que potser no els hauríem d'acceptar, no? I aquests mals potser queden amagats dintre de tot, no? Si, per exemple, transfonem més sang de la que tocaria, potser aquella sang potser fa més mal que bé. Com ho sabem? Bé, aquesta idea de com podem fer una medicina bona i de qualitat i alhora preservar al màxim la seguretat de les persones que confien. Bé, aquest informe va ser un informe que va donar uns resultats molt dolents. Era un estudi americà, eh? I les xifres són americanes, però com que tots som tant com els americans, doncs les nostres xifres s'hi acosten, eh? Però vaja, els números eren molt, molt lletjos, no? Fins i tot va haver-hi molta polèmica en el sentit de comparar la seguretat que donava una medicina tan avançada amb la seguretat que dona l'aviació. Aquesta polèmica doncs, va prevaldre i, per tant, aquest és el panorama que jo us volia presentar, no? Com la medicina ha fet aquest transcurs d'una medicina que no curava a una medicina que va començar a tenir medicaments i tractaments molt, molt bons, a tot el plantejament de dir ho fem d'una manera homologada, tenim en compte l'experiència i els resultats i si tot això és qualitat o no és qualitat. I la seguretat del pacient vindria a ser un concepte de qualitat vist des de la perspectiva del segle XXI. La qualitat que he posat aquí dels anys 60 era una perspectiva donavediana, en honor a l'Avedis Donavedian, molt preocupat perquè els processos fossin bons. Els hospitals eren els que eren, per tant, s'havia de posar l'èmfasi en això. La qualitat del segle XXI és una qualitat que vol posar l'accent en la seguretat de les persones. I ara he de posar aquí una paraula, aquí 2010-2020 he de posar una paraula. M'han dit que les preguntes són al final? O la puc fer ara? Va, quina paraula poso? Us dono una pista. Va. Ara imagineu-vos que aquest matí quan heu sortit de casa heu trobat uns amics i us diuen, ai, sabeu què? Ahir vam anar a sopar a aquell restaurant que ens vau dir. Sí? I és molt fàcil que us diguin, imagineu-vos que els ha agradat, és molt fàcil que us diguin, oh, la relació qualitat-preu era molt bona. La relació qualitat-preu, eh? Fet, els que sou així de números, un cabrat i el numerador hi ha una Q, qualitat, i el denominador hi ha dinerets. Sí? Ah, però quan posem aquest cabrat, la relació qualitat-preu, ja us avanço que això li diem valor. Vale? El concepte valor, quan nosaltres pensem en el valor d'una cosa, estem relacionant internament la relació de la qualitat amb el preu. Però quan fem aquest cabrat, cada persona fa el cabrat d'una manera diferent. Ara imaginem que aquests amics que ens hem trobat era una parella jove que endrapen a cor que vols i que diu, el que t'estan dient sense dir-t'ho és pel que vam pagar, 20 euritos, pel que vam pagar, Déu-n'hi-do el que vam menjar. O imaginem-nos que és algú que és una funcionària de l'Ajuntament que li agrada molt la bona cuina i t'està dient, vaig anar a un restaurant molt bo que al final vaig pagar menys del que em pensava, però era molt bo. Tothom fa el cabrat d'una manera diferent i quan aquest cabrat el passem a la salut, hi ha persones no, joves, per exemple, que a les 6 del matí se'n van a córrer per la muntanya i altres que a les 6 del matí se'n van a dormir. Hi ha persones que agafen la baixa a la primera de canvi i altres que no agafen la baixa mai. Continuo. Per tant, quan entrem en aquest moment, que això ja s'acosta als nostres dies, el concepte aquest de consumidors que som, no? el volem portar al tema de la salut. I aquí és quan el sistema sanitari comença a fer aigües, a navegar. Per què? Perquè el sistema sanitari s'ha convertit en una màquina molt poderosa, d'aquelles cases de la mort, ara resulta que són màquines, no? Operem molt, llistes d'espera, llistes per anar a veure el metge de família, medicaments. Si ara féssim la llista dels medicaments que prenem tots els que estem en aquesta sala, no? L'altre dia es va morir fa poc una persona gran de la meva família i un cop morta li vaig regirar a la farmaciola. Hi havia 15 principis actius. 15, una persona de 92 anys. Vale? Ho dic perquè no cal saber medicina per dir que alguna cosa no encaixa. No és que aquella persona no es meresqués prendre 15 principis actius. És que ningú es mereix prendre 15 principis actius. És a dir, és que si no et mors de la malaltia et mataran els medicaments. És a dir, aquesta disharmonia que avui tenim està molt en base als valors. Hi ha persones que pels seus valors s'hi posen molt bé, van al metge per qualsevol cosa, tenen una actitud, diríem, com exigent, i això fa que el sistema respon, diríem, amb molta sobreactuació. Hi ha persones molt resistents que no juguen aquest joc. Per tant, aquest concepte de valor ja vol dir que ens hi posem cadascú de nosaltres. Molt bé. Aquests dos que he posat en pantalla són els dos editors del Lancet que l'any 2017 van publicar un monogràfic que es deia Riker, que traduït vol dir la pràctica de valor. És a dir, com tota aquesta gran activitat, és molt important això que dic, perquè ara tothom, els metges, els polítics, els sindicats, les associacions ciutadanes de tot ordre, tothom parla de la gran activitat. Si ara miréssim, jo què sé, la memòria de l'Hospital de Blanes-Calella, doncs, no dic per l'Hospital de Blanes-Calella, per qualsevol hospital, però pel vostre, ens parlaria de la quantitat d'operacions que ha fet, de la quantitat de visites, no? I ara la pregunta és, i tot això per què serveix? No? Això està portant més valor a la salut de les persones? Estem operant persones que en realitat potser els hi farien més bé amb una mica de fisioteràpia? Qui ha induït aquesta intervenció? La intervenció fa més mal que bé o més bé que mal? No faig respostes, faig preguntes. Fixeu-vos quina definició ens van donar aquests dos editors. Diu, Riker, és a dir, la pràctica de valor és l'atenció sanitària que aporta més beneficis que efectes no desitjats, que té en compte les circumstàncies de cada pacient i la seva manera de veure les coses i que, a més, se sustenta en la millor evidència disponible i en els estudis de cost-efectivitat. Jo, a les meves classes, sempre dic que sobretot expliquin això als metges joves i a les infermeres joves. És molt important, perquè la bona pràctica no és aquella que diuen els algoritmes, sinó la bona pràctica és aquella que és efectiva, però que, a més, s'ajusta a la manera de ser de cada persona. Aquesta és la clau del que us volia dir en aquest apartat. I, per tant, ara s'ha posat en marxa tota la maquinària de l'atenció centrada en la persona. I aquí és quan el sistema patina. Per què? Perquè el sistema no està centrat en la persona. El sistema està centrat en les activitats professionals. Ja ho he dit, les visites, els medicaments... És a dir, hi ha poc espai. Els metges no tenen temps d'escoltar-vos. Que no tenen temps? Jo quan vaig als centres de salut, als centres de primària, jo sóc metge de família, vaig fer el mir d'això, i vaig molt a fer formació, no? I tots em diuen, no tenim temps. Ahir em vaig visitar 50, ahir em vaig visitar 40, és com el tractat, com si fos el mercat de no sé què, no? Jo dic, escolta'm, però aviam, tu reflexiona, els havies d'haver visitat a tots? Segur? I a tots els vas poder atendre, clar, perquè si n'has de visitar 50, i n'hi havia, imagina't, 20 que en realitat no ho mereixien, i els 30, els altres 30 no els vas poder atendre adequadament. No serà que ens estem desenfocant? Bé, per parlar de l'atenció centrada en la persona, me n'he d'anar l'any 88, quan aquest senyor que es deia Picker, encara que té aquesta cara que veieu a la foto, no era metge, era un malalt que era molt ric, però que no aconseguia que els seus metges l'entenguessin. O sigui, a part d'aplicar-li els protocols perquè tenia un càncer, no aconseguia que l'entenguessin realment com ell veia la seva vivència del càncer. No? I va crear aquests principis. Aquests principis que teniu en pantalla són uns principis que el sistema els està costant molt. Jo vull apuntar el número 1 i el 3. Diu, respecte pels valors, les preferències i les necessitats. I el 3 diu, disposar d'informació rellevant de manera clara i comprensible. No m'estendré avui amb els altres, però el que les persones pensem quan tenim una malaltia, que és una malaltia que ja l'arrossegarem per sempre més, que ja no ens traurem de sobre, posem per cas una diabetis, posem per cas una esclerosi múltiple. Les persones el que pretenem és que el que ens proposen s'ajusti a com veiem les coses nosaltres, i el que pretenem és que tots els que actuaran, sigui el metge de família, sigui la infermera domiciliària o sigui el metge d'urgències, fossin com si fossin de la mateixa orquestra. Que quan tu vas a urgències i tens una malaltia important o vas a l'hospital, a la consulta externa, no et diguin, bueno, a veure, a vostè què li passa? Escolti, que no em coneix, que no es parlen entre vostès. No? Aquesta és la idea del punt 1 i 3, la més important del punt 1 i 3. Per tant, aquesta idea és una idea que els sistemes d'avui no acaben de sortir-se'n, i vull explicar-vos aquesta definició, que aquest és un metge peruà que treballa a la Mayo Clinic, un endocrinòleg, que s'ha fet una autoritat mundial amb això que avui se li diu les decisions clíniques compartides. Que les decisions clíniques compartides ara creen molt de debat en el meu món. Per què? Perquè diuen, no, perquè compartir decisions amb els pacients, no, seguint els principis de Picker, això la gent no ho vol. La gent, no, que quan té una malaltia, el que vol és que el metge decideixi per ells. És a dir, vostè, doctora, va anar a la universitat, jo no. O si fos la seva mare, doctor, vostè què faria? No? I això, aquesta manera, d'aquesta relació tan desigual entre el que pateix la malaltia i el que ho sap tot, és una relació que fa que l'autoritarisme dels professionals creixi i imposin uns tractaments que potser no s'ajusten. El que diu el Víctor Montori, i aquesta definició que us he posat aquí, ara us l'explicaré perquè ell la va explicar en una conferència que va fer fa poc a Barcelona. Aquesta definició el que ve a dir és, home, està bé, un ha anat a la universitat a estudiar d'això i l'altre és el que... Però, escolta, aquí tots dos protagonistes tenen alguna cosa a veure, no? Ell diu, la decisió clínica compartida és aquella que els dos experts arriben a una resolució que ha de tenir sentit intel·lectual, emocional i pràctic. Com ho explicaré, això? Si, per exemple, jo us estic visitant un de vosaltres i arribo a la conclusió tècnica de que teniu un risc cardiovascular de fer un infart del 20%, el meu protocol diu que us he de prescriure estatines. Un medicament que haureu de prendre de per vida. Sabem que ara els metges saben que han d'explicar molt, i han de donar molts números, moltes xifres, han de ser simpàtics. Hem de ser simpàtics. Els metges abans no calia que ho fossin. Ara, si no són simpàtics, reben bronques, perquè hi ha reclamacions i tal, són simpàtics. Clar, jo, com que vull ser simpàtic, t'explicaré molt les coses, no? Però tu, per exemple, si jo fos el pacient, morri, jo callaria, perquè ara aquest que està tan emocionat explicant-me números no el contradiré, però això s'ho prendrà sa mare. La realitat és aquesta, perquè després quan es fan estudis de farmaciola, com aquell que jo dic que vaig fer a casa, resulta que la meitat de les persones que els hi prescriuen coses no se les prenen. O se les prenen un dia sí i un dia no. És a dir, tothom interpreta, no? Tu ves parlant, que jo no sóc qui per dir-te que no, que el que diu el Víctor Montori és, escolta'm, tu no coneixes prou aquell pacient per mirar-lo als ulls i dir-li, escolta, això no t'ho prendràs, oi? Tot aquest rotllo que t'estic fumant, això no t'ho prendràs, oi? Per què no pactem 2 o 3 quilets pel proper any i no et prens les pastilles? Què et sembla? Fem un pacte que tingui sentit intel·lectual, emocional i pràctic entre tu i jo, però el segellem, eh? Tu et compromets. Jo no et dono pastilles i tu et compromets. Això és el que són decisions clíniques compartides. És a dir, a l'intentar, no cal que el pacient hagi anat a la universitat, perquè el pacient, tots som molt murris, és a dir, el sistema sanitari no ens educa ni ens reeduca. Nosaltres anem a veure si algú ens escolta i després fem el que ens sembla, del que hem sentit i el que hem interpretat. És així, no? Molt bé. Acabo aquest apartat dient que els metges i les infermeres de la meva generació i els més joves ens han ensenyat que la medicina moderna ja no és la franquista i, per tant, hem d'aprendre a informar, a formar i a educar. És a dir, si a mi em diuen que tinc una diabetis, algú m'ha d'informar de què és la diabetis. Això està bé i això ho fan. Algú m'ha de formar de com viure amb la diabetis. L'alimentació, la insulina, tot això. Millor una infermera que un metge. Les infermeres toquen més de peus a terra. Millor una infermera que un metge. Però educar. Difícilment ens canviaran, la nostra manera de veure la vida. Bé, ara Víctor Montori diu, home, escoltar, comprendre i compartir. Si no escoltem de debò, si no mirem els ulls, parla els metges, si no mirem els ulls a les persones i no les entenem com són, si no els hi fem aquell canvi no? Aquell canvi de guió, diem, escolta, no t'ho prendràs, oi? Si no fem aquesta comprensió, difícilment farem que les persones, diríem, arribin a entendre què és el tractament que estan rebent. Bé, en tot cas, aquesta és una tendència i és una tendència que està costant molt. Està costant molt perquè els professionals de la salut no estem formats per aquesta, diríem, visió que ens explica el Víctor Montori d'escoltar, comprendre i compartir. Escoltem, perquè ens paguen per escoltar, és evident, però tenim molta mirada per l'ordinador, tenim molta feina, hem de fer molts protocols, ens exigeixen molt. Quan estem a la consulta, les portes no paren d'obrir-se i tancar-se. Sempre hi ha algú que obre la porta i diu, doctora, un secundet. No? I el pacient està allà explicant alguna cosa important. Tot això no ho tenim arreglat. Us ho explico perquè no ho tenim arreglat. Però no és que no ho tinguem arreglat a Arenys. No ho tenim arreglat aquí ni enlloc. Ni aquí ni enlloc. I tots els sistemes, aquest tomb cap al valor, no el poden fer si no canvien les bases de les coses. És a dir, sí que hi ha alguns països que estan avançant més que nosaltres. Per exemple, el Regne Unit, que tenen menys metges, que tenen més dificultats, aquí ja no, aviat no en tindrem, ja. Però que tenen més dificultats, el que fan és protegir molt aquest tema. No? I, per tant, les persones que són visitades pel metge són persones que realment el metge els hi pot aportar valor. Perquè hi ha infermeres, hi ha fisioterapeutes, hi ha nutricionistes, hi ha psicòlegs, hi ha un munt de persones que poden ajudar. I, per tant, no cal que el metge els visiti a totes. Perquè aleshores, quan el metge ha de visitar una persona que realment ho mereix, no té temps. Bé, pràctiques clíniques de valor. Torno a aquell Lancet del 2017 i us he d'explicar que els que en saben, després de revisar milers d'històries clíniques, han arribat a la conclusió que entre un quart i un terç de les activitats clíniques que es fan a tot el món, sistema públic i privat, no aporten prou valor. O sigui, no s'ajusten a la manera de ser de les persones, són exageracions, són, diríem, sobretot en la medicina que estem veient avui. I aquest noi és un oncòleg Vinay Prasad, que diu, aquest va començar una conferència aquí a Barcelona dient que no era ni un 25 ni un 33, sinó un 40. Va detectar moltes pràctiques que senzillament es feien perquè la gent estava acostumada, les exigia, es continuaven fent. Qui traurà l'estatina? No? Si ara a mi em diuen als 55 anys que jo tinc un risc cardiovascular i he de prendre estatines, i després als 80 ve algú i em diu que me les treu, i a vostè ara que m'envia al cementiri? No? Perquè ara no tenen diners, oi? Ara com que no tenen diners, no, perquè prendre això, no, li farà més mal que bé. Això és molt difícil d'explicar. Molt bé, vaig acabant, eh? Us he triat aquest llibre, que aquest llibre es diu Quan els metges no escolten. Està escrit per dos metges d'urgències, la doctora Liana Wen i el doctor Joshua Kosowski, que estudien diversos casos que han anat a urgències i estudien com els van tractar i com els haurien hagut de tractar si els haguessin escoltat de debò. És una frase que he tret del llibre. Diu, la medicina exageradament tecnificada està generant un munt d'errors diagnòstics precisament perquè molts pacients relaten històries inconcretes o fins i tot estranyes. Senzillament no se saben explicar. Tenen problemes de memòria o no tenen el cap prou clar per decidir si han de contestar sí o no al formulari de torn. També pot ocórrer que el malalt estigui espantat o que amagui detalls perquè pensa que si els desvetlla poden contrariar el seu metge. Bé, aquest és un estat de la qüestió sobre el que estic intentant explicar, en el sentit de que tenim una medicina molt basada en el consum i nosaltres, com a pacients o ciutadans que podem estar malalts, exigents d'aquest consum, i el que és ajustar el valor. A vegades ajustar les coses al valor, és a dir, aquest 25, 33 o 40% de pràctiques d'escàs valor, a algú li sona retallades. Però en realitat no són retallades, és que són coses que ens estan fent més mal que bé. És a dir, aquesta seria el principi del que ens estan dient aquests dos metges. I acabo amb aquesta diapositiva. Diu, la pràctica mèdica exagerada és la provisió de serveis clínics quan els riscos de causar efectes indesitjables excedeixen els dels seus beneficis, quan les millores que es poden aportar són inapreciables, o quan es creu que els pacients rebutjarien l'actuació si estiguessin ben informats. El concepte d'actuació mèdica exagerada inclou tant el sobrediagnòstic com el sobretractament. El sobrediagnòstic és el fenomen que passa quan les persones són diagnosticades amb malalties que mai els causarien símptomes ni els escurçarien la vida. El sobretractament pot esdevenir com a conseqüència del sobrediagnòstic, però també per actuacions terapèutiques fútils, amb escassa evidència de causar beneficis, amb indicacions forçades o per accions clarament excessives per a les expectatives d'un pacient en concret. Molt bé, doncs això és tot el que us volia dir d'entrada, i hem quedat que, si esteu encara vius, podríem fer un col·loqui.
Molt bona tarda a tothom. Passarem...
Potser podríem obrir els llums, eh? I tanco això.
Si algú vol fer alguna consulta. No hi ha cap pregunta.
Hola, bona tarda. Jo sóc diabètica i és molt important anar amb un endocrino, seguir tot el que et diu que has de fer, però jo, en la meva malaltia, penso que el millor metge és un mateix, perquè has de portar un control diari i totes les coses. I tota la part emocional també afecta moltíssim la malaltia, i jo crec que és molt important un mateix en aquesta malaltia. Suposo que amb altres també.
Molt bé. Totalment d'acord, no? No, amb aquest concepte que jo he introduït de valor, que aviam, no és un concepte que hagi d'explicar gaire, i he explicat l'exemple del restaurant perquè és molt entenedor, no? Però nosaltres com a consumidors ja el tenim molt assumit. Això de la relació qualitat-preu quan anem a comprar al mercat ho tenim molt clar, no? Però clar, aquest concepte de valor, quan ja ara parlem ja de persones que tenen una malaltia crònica o una malaltia oncològica o una malaltia neurodegenerativa, és a dir, persones que, diríem, han de conviure amb una malaltia i que saben que d'aquesta convivència poden tenir una qualitat de vida o una altra, depèn de com la portin, és clau això. És a dir, per tant, per una persona com tu, ara es diu molt la paraula empoderada, no? Empoderada, per una persona com tu és molt important que els professionals que t'atenguin, el teu metge de capçalera, la teva infermera, etc., siguin persones que tinguin aquesta capacitat, diríem, empàtica, no? D'entendre't a tu. Perquè si l'únic que fan és aplicar-te el protocol i no t'escolten, si no tenen la capacitat d'escoltar, aleshores la teva malaltia anirà pitjor perquè tu no tindràs qui et resolgui els dubtes. No? També en aquests casos hi ha la possibilitat, que també està donant molt bons resultats, i és que les persones que teniu una mateixa afectació us ajudeu entre vosaltres. No? Això hi ha molta recerca sobre aquest tema, amb moltíssims. Bueno, en el cas de la diabetis, això que li diuen al pacient expert, és a dir, que quan en un centre de salut hi ha una persona diabètica, imaginem-t'ho, que es presta no només amb la seva amb ella, sinó a ajudar, clar, per una persona nova diabètica és molt diferent que a part de les explicacions tècniques que rebi. Si hi ha algú que parla com ella i que té els mateixos problemes a l'hora de cuinar que tu tens, etc., aleshores això està donant molt bons resultats, la implicació de pacients experts. És a dir, que tot aquest tema, però necessitem professionals que hi juguin. Jo no ho he dit prou bé, em sembla, però la diferència entre simpatia i empatia també és molt important. No? Simpatia és evident, ser simpàtic és diríem, més barat. No? Vull dir, només has de tenir la voluntat de ser-ho perquè no costa diners. Ser empàtic costa més. Vol dir posar-te a la pell de l'altre, no? I entendre realment com està vivint l'altra persona. Per tant, no, aquesta pregunta que has fet és importantíssima. És a dir, que les persones que teniu una malaltia crònica doncs, pugueu tenir aquest paper, no? I que la medicina moderna, ara imagina't que tu visquessis en un sistema que no fos el nostre. Nosaltres tenim un sistema molt bo, ho he de dir. Sí, és veritat, i els que heu viatjat ho sabeu que és un sistema molt bo. Em refereixo que si estiguessis en un altre sistema, per exemple, americà, aniries d'un metge amb un altre, cadascú et diria coses diferents, no tindries el teu equip, i això doncs, està fent que als Estats Units està tenint molt mals resultats en salut per culpa d'això.
Jordi, sóc jo, aquí. Escolta, no, d'entrada penso que està molt bé que facis classes en els metges, sobretot, perquè tot això que has explicat, de que a vegades no t'escolten i ells sembla que estiguin allà i tu estàs aquí i no saps massa bé, vull dir, jo m'agradaria veure't per un forat i veure quina cara fan quan dius tot això. Perquè mira, just aquest matí, no, i la tarda, estava parlant amb una amiga que el seu marit es va trobar malament, el seu fill no viu amb ells i aleshores el va trucar. I va dir, escolta, acompanya'm al metge i no sé què. Tots dos són grans, eh? Doncs van anar al metge i el metge tot el rato es va dirigir al fill. O sigui, va fer un tema d'edatisme claríssim, no? Ells no ho poden entendre quan tingui el fill. Però és que el fill no viu amb ells. Total, que la família va tornar a casa, al matrimoni, i tot ho sabia el fill i ells no havien pogut interrelacionar. I a mi això em sembla bàsic. O sigui, que siguem, que en un moment determinat ens podem parar i dir-li al metge que senzillament és un metge, una metgessa, que és un llicenciat o un doctor en medicina, i poder-li dir, escolta, això no ho entenc, per què no ho discutim? Per què no ho parlem? Llavors, oh, és que jo no tinc temps. Bueno, doncs, escolti'm, jo les decisions que estic prenent són molt importants, perquè m'afectaran el meu organisme, perquè prendré una medicació, perquè m'hauran d'operar, no? I avui, ahir, quan parlava amb aquesta família, vaig pensar, és un tema d'edatisme, això, no? Va una persona jove, que és el fill, que no viu amb ells, li explica al metge tot en el fill i el matrimoni després es troba a casa havent de fer el que els hi ha dit el metge en el fill, no? Llavors tot el rato trucar al fill. No sé, Jordi, jo penso que tant de bo tu que fas classes als metges, a les infermeres, així els hi puguis transmetre a l'escoltar, al comprendre, totes aquestes coses, no? Perquè escoltar és bàsic i que nosaltres puguem dir també és important, que puguem dir la nostra, no? Jo penso que ho has explicat molt bé, però ara ens hem d'empoderar nosaltres d'això, eh?
Jo penso que de la conferència d'avui té una llacuna important, és a dir, és una conferència que està molt creada per dirigir els professionals i l'he hagut de readaptar a un públic no professional. Per tant, es nota molt que és una readaptació. En aquest sentit, i tu has posat el dit a la llaga. De professionals d'aquests que tu dius en trobarien de tots colors, com a tot arreu. Hi ha companys que són magnífics i senzillament és que no en saben més. Hi ha altres que estan senzillament aclaparats. Hi ha altres, com a tot arreu, que senzillament no donen la talla. Eh? A totes les professions passa això. Però, com deia això de la conferència, que no l'he adaptat prou, és i jo què puc fer? Vull dir, jo que no sóc metge ni infermera ni director d'un centre de salut, no? Jo penso que com a societat els hi hem de recordar als professionals, quan, no sé, com des de la nostra humil posició de ciutadà, però ferma, els hi hem de recordar que estem en una societat en la qual tots valorem molt que les coses s'adaptin a nosaltres. Avui ja no ens conformem amb els Seat 600, i tres colors diferents. No? Avui, quan anem a triar un cotxe, quan anem a comprar un mercat, ens agrada triar i remenar. I ens agrada, no? Perquè volem que les coses que adquirim o els serveis, quan anem al booking i lloguem un hotel, volem que, no? Hi ha el que preferirà un hotel de platja amb piscina a la porta, i hi ha qui preferirà doncs, una casa rural amb quatre places. Eh? Vull dir, per tant, això els hem de transmetre nosaltres, els professionals, amb tranquil·litat. Una altra recomanació és... és difícil de dir, però intentem no convertir la demanda assistencial en un consumisme pur. És difícil de dir això, que dic, però és la realitat. És la realitat. Si estem fumuts, hem d'anar al metge. No tinc que dir res més. Eh? Però quan mirem la realitat, és que la realitat, nosaltres mateixos, això és com una retroalimentació. No? Els metges saben que vosaltres no us heu d'enfadar molt perquè si no el renyen. Per tant, han de donar visita a tothom que li demana. Però, clar, una proporció molt gran de la gent que li demana hora no caldria un metge. I és evident. Senzillament, hi ha gent que necessita anar molt a aquests llocs. No? Per tant, si es pot, dintre d'un criteri personal, afluixar aquesta pressió en coses que ens ho podem evitar. I dos, quan ho necessitem, una miqueta reclamar això que deia la Teresa, no? Reclamar amb tranquil·litat en el professional que realment doncs, nosaltres allò que ens està dient no s'ajusta a la nostra manera de ser. Que segurament no? Entrar en una situació de negociació, si els hi facilitem les coses, hi ha molts professionals que faran els ajudarem en aquest sentit. No? Vull dir, però jo penso que aquesta posició, no? També és cert que ara hi ha molts pacients empoderats que escriuen, i escriuen llibres molt bons. No? Si algú està interessat, jo li puc donar referències, però hi ha una mare d'un nen que va morir de càncer americana, que ara s'ha professionalitzat molt amb això del que es diuen patient advocacy, és a dir, de la defensa del pacient, però no en el sentit jurídic, no? Sinó en el sentit d'ajudar dintre de les organitzacions, no? De crear grups, de... És a dir, tota aquesta dinàmica, això, diríem, pot ajudar. Si un professional no el que diuen aquests que defensen els pacients ara, pacients que ajuden a pacients, el que diuen també, i em sembla una idea molt interessant, és quan tu estàs en una visita important d'alguna cosa que realment et canviarà la teva vida o et plantejarà, jo que sé, que has de prendre un anticoagulant, un medicament que l'hauràs de prendre per vida, una operació, una cosa important. I veus que aquell professional està atabalat, no està per tu, o està només pendent de l'ordinador, no, i tu, allò és molt important per tu, dir-li tranquil·lament, sense bronques, i dir, perdoni, però tal com em parla no m'agrada, amb el degut respecte. Però tal com m'agrada, això no m'ho pot explicar millor. Bé, és millor això que la reclamació administrativa freda. No és que això solucioni tot, vull dir, però bueno, diríem aquesta posició, ho dic perquè tot això diríem de la defensa del pacient i del valor del valor del pacient, que, no? Tot això que jo he explicat és una cosa que ara els de dalt, els que manen, saben que ha de ser així, ho saben. Els professionals saben que ha de ser així, però tots plegats no tenen la diríem, la cultura, no tenen la tradició, no tenen els instruments per fer-ho. Quan van al Parlament parlen de llistes d'espera, no saben parlar d'una altra cosa. Està bé, però home, llistes d'espera, pressupostos i llistes d'espera. Podríem parlar de com diríem, podem millorar diríem, el tractament de les persones que tenen malalties cròniques, no? Com els serveis socials i els sanitaris poden anar més integrats, poden anar més junts, no? I participar en una atenció domiciliària més bona que la cara que fem, que això ho tenim molt malament. De la mateixa manera que hem dit que tenim un sistema sanitari molt bo, tenim un sistema integrat domiciliari molt dolent. Molt dolent. Vull dir, per tant, s'ha de començar a parlar de coses valuoses, no? I això els hem d'ajudar. Com? Fàcil no és, però clar, poso un exemple. Ara les persones grans som molts i cada cop serem més, no? Per tant, vol dir que som més vulnerables. Ara no parlem de la Covid perquè ens embolicarem, sense Covid. Va. Parlem només dels encostipats normals de cada hivern, no? Hi ha moltes persones avui, que moltes més que abans, que viuen soles, que són fràgils, que són vulnerables, moltes més que abans. Per tant, quan ve l'encostipat, la grip de cada hivern, insisteixo que al marge de la Covid, hi ha moltes més persones que tenen insuficiència respiratòria i que mereixen un tractament. Llavors, clar, és tradició que les èpoques de fred doncs, apareix el titular, falten llits d'hospital. La pregunta és, falten llits d'hospital o falta més atenció domiciliària de les persones que han hagut d'anar a urgències a l'hospital? Perquè potser aquestes persones necessiten un altre tractament. No? I no és edatisme. És que ingressar a l'hospital, a vegades per la gent molt gran, si es pot evitar, millor. Bé, en tot cas, el que volia dir amb la teva intervenció, Teresa, és que probablement nosaltres podríem també ajudar. I que a la meva època, quan jo feia el MIR, l'autoritarisme dels metges era molt exacerbat, sortien del franquisme i clar, el to dels metges era, escolti, les coses aquí es fan així i si no li agrada vagis a un altre. Ara això ja no és així. Però ha quedat algun autoritarisme implícit, ha quedat, no? Però ja saben que això no ho poden fer. Per tant, davant d'un pacient que intenta, diríem, negociar amb el metge alguna cosa que no li ha agradat, ells saben que no poden respondre malament i han d'entrar. No dic que tots entrin. Però a vegades al millor els hem d'ajudar.
Doctor? Ah, sí. És una pregunta que és una mica col·lateral, però que a casa suscita de vegades. Les consultes que fem a l'ordinador, a internet, a intel·ligència artificial, a tots els mitjans que se'ns posen a l'abast, ens poden ajudar a fer les preguntes adients en el metge quan anem a la consulta o pot ser una cosa negativa que ens intoxiqui? Procuro ser breu.
Vols una resposta curta o llarga? Aviam, a l'internet d'avui ajuda molt i desorienta molt, i tots ho sabem. A l'internet d'avui és molt diferent del de fa 5 anys. Ara, encara que no utilitzem la intel·ligència artificial, fa unes cerques molt més acurades que fa molt poc, no? Per tant, utilitzar l'internet, si s'utilitza en criteri, jo no diré que no. Ara bé, si va en sèrio i realment amb un li ha caigut a sobre un diagnòstic i està, diríem, està molt preocupat per aquest tema, home, jo el que recomanaria és que s'informés de pàgines web amb garanties que n'hi ha de totes les malalties. És a dir, hi ha associacions de malalts, hi ha agències de qualitat, hi ha pàgines web que el que contenen està, diríem, acreditat. L'internet, ximple, lliure, pot fer més mal que bé. Ara això també depèn de la persona, si sap triar o no sap triar. Que jo soc una persona que quan vaig a l'internet vaig per feina i trio molt, saps? Sé descartar molt el gra de la palla. Però pot ser algú que no, que li faci més mal que bé. Per tant, resumint, en curt, a l'internet, si la preocupació és gran, a l'internet pot fer més mal que bé. Informeu-vos sobre pàgines web, diríem, amb garanties. Us explico, per exemple, hi ha una pàgina web molt... No n'hi ha una per tot, o sigui, per cada cosa hi ha una, per tant, us haureu d'informar específicament, però quan estava naixent a l'internet, que va néixer el 96, abans, quan encara anàvem amb el mail i tal, que acabava de sortir, als Estats Units va néixer una pàgina web que es deia Patients Like Me, o sigui, pacients com jo, no? Que el van crear dos nois perquè al seu germà li havien diagnosticat una ELA. I davant de l'angoixa d'aquests nois pel seu germà, es van posar a treballar i van crear una web que l'objectiu que tenia era buscar per Estats Units nois que tinguessin la ELA perquè el seu germà tingués una mica de xupluc amb iguals, no? Aquesta pàgina web avui és una pàgina web de gran prestigi, té més de 1.000 malalties, que només opera en anglès, però us ho dic com un exemple de que hi ha pàgines de web amb molt de prestigi. Aquí jo preguntaria, si fos la meva preocupació, preguntaria. Jo, les pàgines web oficials, vull dir, si jo poso valldebron.cat, o santpau.cat, per entendre's, no? Si a les oficials, aquestes estan molt, diríem, molt capades pel pensament professional. Mira, jo a classe faig un exercici amb els alumnes que és el següent. Els hi dic, ara imagineu-vos que us acaben de diagnosticar un càncer de còlon o de mama, dic per dir dos càncers molt freqüents, no? Ara poseu-vos a la pell d'un malalt que li acaben de diagnosticar i amb l'angoixa se'n va a la pàgina web d'Instituts d'Oncologia i els hi deixo triar el que vulguin. Com que l'internet és mundial, poden anar al Memorial Sloan Kettering o a l'ICO de Bellvitge, el que vulguin. I ara regireu com a pacient a veure què us diuen de la vostra malaltia. I si, per exemple, que poguéssiu triar, és un exercici acadèmic, si poguéssiu triar entre A o B, a quina aniríeu i per quina raó? Bé, el resultat cada any és d'un gran oscurantisme d'aquestes pàgines web, aquí i arreu. És a dir, si vaig a A, viuré més i millor que si vaig a bé, això no t'ho diuen. En canvi, si jo vaig a unes pàgines web d'un catàleg de cotxes, jo sé que aquest cotxe té aquestes prestacions i val tant i aquest té aquelles prestacions i val tant. Bé, en tot cas, relacionat amb la meva conferència, els sistemes sanitaris aquí i arreu no estan acostumats a mostrar resultats en salut. I això és important. Viure més és important, però viure millor també. I això ho han de dir. Us poso un exemple. El càncer de mama. Fins no fa tant, les supervivències eren bastant dolentes. Ara han millorat molt, perquè els tractaments han millorat molt i, per tant, ara que les dones amb càncer de mama tenen més probabilitats de viure, ara es fan preguntes. I les preguntes és, si vaig al centre A o al centre B, quina probabilitat tinc de tenir un limfedema residual? Limfedema és el braç, diríem, el braç elefantiasi que queda per culpa d'haver tret els ganglis de les aixelles. No? Doncs bé, això se sap, que hi ha equips que tenen més, si vas, tenen més probabilitats que un que l'altre. I això són resultats. Per què? Perquè ja que viure més, home, la qualitat de vida no és la mateixa. Que la probabilitat és zero, no, perquè el tractament, clar, és entre allò, entre la supervivència i les complicacions, no? Però, en tot cas, ningú t'ofereix aquesta dada. Cony, perquè no l'oferiu. No? És important. A mi, si m'ho diguessin, a mi em preocuparia. I dic aquesta dada com tantes altres, no? Ho dic perquè alguns diuen que això és un tema tècnic i no ho és. Perquè si ara punxeu la pàgina web dels instituts de fertilitat, en dos clics tindreu la probabilitat que té la dona de quedar embarassada. Un clic, en dos. No? Per tant, impossible, no? O sigui, no és un tema tècnic, és un tema de... Tampoc és mala intenció, és que no hi ha... No hem entrat en el joc del valor. No hem entrat en aquest joc i això jo penso que només el sistema reaccionarà quan la ciutadania en general, no, comenci a plantejar aquests temes de valuosos a la taula. No? Fins ara, llistes d'espera. És tot el que hi ha als parlaments.
Bon vespre. Una opinió que no és gaire científica, però vaja, vull saber a veure vostè què en pensa. Una de les principals fites que té que tenir un metge és que el simple fet de que el vegi el pacient se li curin la meitat dels mals. Què en pensa vostè?
Totalment d'acord. Totalment d'acord. Pensa que jo científic, el que has dit. Hi ha un fenomen que estudien molt bé els psicòlegs que es diu el fenomen placebo. Sí, les persones som influenciables. Vale? Això està aquí. Molt influenciables. I després hi ha una quantitat de, posem, malalties, mal de caps, preocupacions, símptomes, que ens compliquen la nostra vida. Posa-li mal de cap, posa-li doncs, tristesa, posa-li, diríem, una sèrie de problemes que t'afecten la vida, però que no són malalties en majúscules ni objectivables. Un munt. Si tu poses el tema aquest, som influenciables, i el tema un munt de malalties no mesurables, estic cansada. Tinc mal de cap, m'explico. Tot això junt fa que una persona creïble que et tracti et pot influir moltíssim, sense cap mena de dubte. Els números estan fets, eh? És a dir, si tu tens molt de mal de cap i jo et parlo molt bé d'un nou tractament i te'l dono, te'l prescric, i et dono una capsa que jo tinc aquí perquè, mira, me l'acaben de donar i només, mira, penso que és exclusiva per tu. I això t'ho dic mirant els ulls i et toco una mica així el braç. Amb aquest fet, t'he curat un 25-30%. Si et faig una mica de pupa, una mica, per exemple, posem acupuntura, posa-li 5-10 punts més. I el quiròfan pot arribar al 50% de placebo. El quiròfan. Sí, és, el que has dit és absolutament científic. Sí. Som influenciables. Forma part de la naturalesa humana. Creiem en qui creiem i si ens agafa un metge en el qual ja veiem que no ens mira, que ens dona la mà, que no ens agrada, coses així, doncs això cura menys, sí.
Alguna altra consulta? Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.